Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Com sempre us fem molt de cas a les peticions de preguntes i qüestions que arriben al ment@recu.net i avui no és una excepció, de vegades són llargs paràgrafs i llargues reflexions i la d'avui és molt curta però és molt contundent. La meva parella es transforma conduint. Li podeu dir alguna cosa? La meva parella es transforma conduint. Li podeu dir alguna cosa? Transformacions al volant, avui, al Tranquil·lament. Xavier, benvingut.
Hola, em fes pensar si alguna cosa hauran de fer, no?
Clar, però
alguna cosa li hauran de dir.
La comunicant, la persona que ens ha enviat aquest correu electrònic, de fet ens encanta que ens envieu les vostres dèries i cabòries al ment@recu.net, diu que no diguem el seu nom, sí que puc dir que és una dona, però em fa gràcia que ens interpel·la directament perquè ens diu, li podeu dir alguna cosa? És a dir, em dóna la sensació que el que ara direm ho està escoltant o ho estaran escoltant tots dos i ella li dirà, veus? És el que passa.
Com t'estàs passant?
És el que passa.
Veus com no n'hi ha per tant?
Sí que és cert que jo conec moltes persones. Si avui li haguéssim de posar una banda sonora en aquesta entrega, li posaríem Jekyll i Hyde.
Ah, mira, està ben trobat.
Són persones que es transformen totalment.
Sí.
D'un sentit, normalment sempre és d'un sentit a un altre i sempre és el mateix. Persones encantadores i tranquil·les a la vida real i monstres de l'univers més fosc,
sí.
Quan arriben al cotxe, obren la porta i agafen el volant. I es posen a circular, i a partir d'allà, aquella persona tranquil·la i amable i discreta es transforma en una persona que no coneixes.
Sí, senyor.
I que, a més, quan estàs allà, t'interpel·la a tu.
Sí.
Ho veus? Veus el que ha passat? Home, és que, hòstia, és que no fotis, és que goita el que ha fet. Goita. Dius, bueno, però tu qui ets?
Sí.
Hem entrat en un cotxe que és un forat negre, no?
Ah,
s'ha transformat d'aquesta persona.
Bueno, aquí jo m'he apuntat almenys 5 raons.
Carai!
Per tant, tenim tema per triar. De les quals, aquestes 5, les dues primeres són tremendament emocionals. I tenen a veure amb l'expressió en un moment donat del que en diem impulsivitat. Hi ha una part de nosaltres que és una mica irracional i que quan ens trobem davant determinades situacions apareix una mena d'impulsivitat que no és controlable, o millor dit, és controlada perquè estem dintre del cotxe.
Però aquí,
perquè si no estiguéssim dintre del cotxe,
aquí
ens estaríem una mica més del tema.
Però aquí ja t'aturo, perquè jo, en aquest perfil de persones que segur que tots coneixem, jo aquestes persones, davant d'un incident, diguem-ne, fora del cotxe, no es comporten de la mateixa manera.
No, per això t'ho dic.
És que per això...
És el cotxe.
És que a fora, jo què sé, a veure, els pot estar a punt d'atropellar un patinet, que és un exemple
exacte,
posat a l'atzar, i no passa res. Ara, els creua un altre cotxe en una rotonda,
sí,
i allò es fa tan furiós.
D'acord, ara, hi ha un primer, diguem-ne, una primera raó emocional, que diguem una mica instintiva, que és la impulsivitat, però compte, n'hi ha una altra. I et pregunto, amic meu, Marc de l'ànima,
a veure,
tu quan t'espanta alguna cosa, com reacciones?
Defensant-me.
Doncs ja està, ja m'has contestat. És a dir, el susto, que vol dir quan se't creu una persona, quan has de frenar de cop, quan veus el perill, quan una cosa... Què passa? Ens espantem. Hi ha una experiència d'espantar-se. I aquesta experiència d'espantar-se no la veiem com a pròpia, la veiem com a aliena. Per tant, algú m'ha creat ara que jo estigui alterat. I, per tant, el focus va directament a aquesta persona que m'ha causat això. I, per tant, renego, em cago... En
fi, sí, no, ja t'hem entès.
Ja m'he entès. Però és no, perquè m'he espantat.
Val, t'ho compro. Compradíssim. M'he espantat. Vaig pel carrer, m'estiren el bolso, em roben la cartera, que és una cosa que a Barcelona és un esport nacional.
Sí.
En altres ciutats també, però aquí tenim aquest atractiu.
Sí.
Em sembla perfecte que t'espantis perquè t'estiren o et roben la cartera.
Sí.
Em sembla perfecte. Però és que hi ha gent al cotxe,
sí,
que no necessita l'ensurt. Hi ha gent que pita, gent que adelanta,
sí,
gent que insulta,
sí,
i no ha estat provocada.
No, ara no. No, però ja t'he dit que hi havia 5 raons.
D'acord, m'he avançat.
Jo t'he dit,
la primera...
La impulsivitat.
La impulsivitat.
La segona, el susto.
L'ensurt de que m'ha passat alguna cosa.
L'ensurt, perquè l'ensurt, vulguis o no, ens provoca, realment, és que és una alteració nerviosa que immediatament és reconeguda com un perill. I aquest perill ve de fora. I, per tant, immediatament hi ha la impulsivitat. Però no és l'única raó. Hi ha una altra raó. Per exemple, algunes persones tenen com un mecanisme que consisteix en el següent. L'eterna queixa de que no els deixen fer el que volen. Per tant, quan em trobo que una persona va més poc a poc, quan una persona m'està impedint que jo passi com jo voldria, quan una persona em fa parar davant del pas de vianants, sí, perquè d'allò m'està fent perdre el meu temps, i comença la queixa. Veus? És que no em deixen fer el que vull. I per què no em deixen fer-ho? Perquè no condueixen bé, perquè no ho fan bé, perquè no respecten allò, perquè s'han entretingut. Si trobo 50.000 pegs.
Van en contra meva.
Però van en contra meva. Per què? Perquè m'estan impedint fer el que jo vull fer. Aleshores, aquesta dèria és com una queixa universal que tenen moltes persones que viuen els entrebancs, els obstacles, com un impediment per poder fer les coses. Aleshores, tu imagina que surts amb el cotxe i tu vas amb les teves hores comptades i vas pensar, bueno, vaig bé de temps, vaig amb les hores comptades, i comences a trobar-te amb obstacles. Aleshores, aquests obstacles estan impedint que tu aconsegueixis el que tu volies. Per tant, et vas posant nerviós, i a mesura que et vas posant nerviós, va incrementar la ira, va incrementar el malestar, principalment per què? Perquè ara no podré fer el que jo volia fer.
I la culpa no és mai teva.
Mai.
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 La culpa sempre és d'un altre.
Sempre és d'un altre. Sempre hi ha un altre que m'impedeix que jo assoleixi el que vull. I aquest és l'obstacle. Per tant, aquestes l'has de tenir en compte perquè és molt important. Hi ha una altra. Aquesta consistiria més en aquella gent que considera que tot ho fa bé. Gairebé seria com un narcisista del volant. Que...
Jo tinc uns coneixements, tinc una experiència, tinc un cotxe,
està. On va
tinc
aquest?
El meu carril,
on va aquest?
Tinc
on va?
Tot el cap a les normes de conducció,
exacte.
I tots ho fan malament, menys jo.
Exacte, per tant, hi ha una valoració sobre la conducció de l'altre. Llavors, quan jo començo a posar valoracions sobre la conducció de l'altre, evidentment veuré que tothom, pràcticament tothom, no condueix com hauria de conduir. Per tant, aquí trec la targeta vermella. I amb això fa que jo em torni un jutge de la circulació. I si una persona que va jutjant l'actitud dels altres perquè no ho fan prou bé.
Anem traient targetes, no? Targetes grogues i targetes vermelles a la conducció.
I finalment, hi hauria una última raó, que és el cotxe. Ja tornem a allò de...
A veure, ara ve la metàfora, no?
Que és, cotxe és igual que casa meva. És espai interior. És el meu espai. I el meu espai, de cop i volta, l'inveeix algú. I m'emprenya molt. Per què? Perquè jo, en el meu món, que és el meu interior del meu cotxe, visc la meva vireta. Jo tinc la ràdio posada, jo estic fent les meves cabòries, jo estic contemplant les coses que vull contemplar, i de cop i volta se'm creu alguna cosa, com dèiem abans, que em genera aquest ensurt, que alhora és viscut des de la perspectiva de dir m'han invaït el meu espai.
M'han atacat.
Aleshores, aquesta sensació de no límit, d'invasió, molta gent la viu molt malament. Aleshores, aquí anem a parar el que en diríem les particularitats del caràcter. Hi ha persones de caràcter més afable, persones molt temperamentalment molt tranquil·les, allò, molt flemàtiques, i per tant no s'alteren pràcticament per res. Però sabem que hi ha una gran munió de gent que és sanguínia, és a dir, que la sang de seguida li puja al cap. I aleshores aquestes persones sanguínies, fins i tot colèriques, que deien els grecs, són les que immediatament els hi salta el primer que em dic, és la impulsivitat. Per tant, tens aquestes cinc raons que podrien explicar una miqueta per què ens tornem tan locos quan estem conduint.
Hi ha una qüestió molt curiosa a les antípodes del que estem explicant, però trobo que també val la pena donar un missatge d'optimisme. Hi ha històries de gent que ha fet parella i ha fet família fent un atestat d'un accident.
És veritat. És veritat, sí, sí.
És just a l'altre extrem d'on són.
És
a dir, després de l'enfadament, de l'emprenyament, del disgust,
clar.
Bueno, fent papers, han parlat, s'han conegut, i ja et trucaré, s'ha d'arreglar això, l'asseguradora, no, ja et truco jo, no pateixis, dona'm l'Instagram, que et seguiré, a partir d'aquí, doncs au.
Claro. Però imagina't tu com som els humans, oi? Perquè resulta que surto del cotxe enfurismat, que vaig gairebé a matar aquella persona, i em trobo que és un home guapo, que és una dona bonica, que m'agrada, i que d'entrada ja només de camí ja començo a baixar les revolucions. I llavors, quan estic allà, segueixo com enfadat, però ja el tracte és diferent. Per tant, mira com som, eh? Com tot ho valorem, com tot ho jutgem a partir de nosaltres mateixos, de la sensació subjectiva que estem vivint sobre allò que passa. I, per tant, valorem tot el nostre entorn en funció del nostre melic.
Et poso una altra carta sobre la taula.
Vinga.
Les persones que van a cremar estrès dins del cotxe.
Sí.
Persones aparentment tranquil·les,
sí,
però que sembla que necessitin aquells 20-25 minuts, sí, de trajecte de la feina a casa,
de desfogament,
com si fos un sac de boxa.
Sí.
Jo, és un cas que trobo molt curiós. Sí. És a dir, dius, home, escolta, vés a fer una volta, vés a córrer, vés a, sí, pagar un sac, no et passes tot el dia a tocar la botzina o fent adelantaments o cridant a la gent.
Exacte. Però això el que està mostrant i manifestant és l'interioritat d'aquella persona. Que carregada d'ira que va. Que carregada de ressentiments que porta. Quanta toxicitat que està sostenint, quanta energia densa porta dintre perquè necessiti fer accions i conductes destraleres, desfogadores, cridaneres, perquè d'alguna manera se senti... Ara, tu saps que tot això té conseqüències. Sí. Per tant, a vegades ves tocant la bonzina que igual de davant et trobes que treu el Doberman. I llavors quan treu el Doberman s'ha acabat
se t'ha acabat l'ira. Te pots tancar el cotxe, exacte, la finestreta i fer marxa enrere.
Tornem a estar amb el susto. Aleshores, aquí estem sempre amb aquest joc. No?
Però és fascinant, ho comentaves ara, però és fascinant que hi hagin coses a la nostra vida que ens puguin arribar a alterar molt,
sí,
i no ho facin, i un cotxe que se'ns creua per davant d'una rotonda desperti a nosaltres instints que no sabíem que teníem.
Sí, però clar, l'instint de protecció és el number one. Podem tenir, tenim molts instints bàsics, de fet, bàsicament allò molt bàsics, tenim l'instint de protecció, l'instint d'aferrament, l'instint de sexualitat i l'instint de reconeixement. Ens agrada ser que ens reconeguin, etc. Per tant, aquests instints bàsics. Ara, d'aquests, l'instint de protecció és fonamental. Fixa quan hi va haver la pandèmia, com una cosa que es va posar en rellevància va ser la preocupació que tenien milers de persones per la seva protecció. Per tant, aquí estem parlant de protecció. Llavors, que se creï un cotxe i te'n posis aquest ensurt, et porta directament a sentir-te desprotegit o que s'ha posat en risc la teva protecció. I clar, el cotxe representa la protecció. Simbòlicament és el que t'està protegint de les coses de l'exterior.
M'està justificant molt aquest tipus de conductes, eh?
No, t'estic dient l'explicació, la descripció de per què tenim aquestes
conductes. Escoltant, t'estic pensant, bueno, pues, potser val la pena un cop de botzina i vas més tranquil per la vida.
Si t'agafes les conseqüències,
ja.
Però aleshores trobaràs sempre algú, i sobretot, en fi, si vas acompanyant d'alguna persona...
Que aquí dirà... volia anar.
Ara, vinga,
ara aquí volia anar.
Anem-hi.
Parlant amb gent sobre aquesta qüestió, que nosaltres a vegades preparem els temes, amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, de què esteu preparant el tranquil·lament? I jo vaig dir, mira, si conduir, per què conduir ens torna agressius? I una persona de la ràdio em deia, és que jo sóc agressiva, em deia una dona, conduint, i a la vegada després em fa molta vergonya per la gent que m'acompanya, que acostuma a ser la meva família, perquè els ensenyo una cara que no és la meva.
Claro.
I diu, em crea una sensació de vergonya real, eh? De dir, com em puc convertir jo en aquesta persona que no sóc habitualment?
Perquè això vol dir que no sigo capaç d'autogestionar. És a dir, ha perdut el control. Davant de la situació, actua com el seu instint ja la porta a actuar. Per tant, què vol dir? No sigo capaç d'estar-se'n de la vergonya que podria causar, de sentir-se malament, culpable...
Pot més l'instint que la vergonya.
Pot molt més l'instint. I des després que em ve la vergonya, perquè penso, ostres, no vull que em vegin des d'aquest instint. Perquè, home, això socialment, relacionalment, com a exemple pels fills, etc., és molt mal exemple. Aleshores, evidentment, un després fa l'anàlisi. Però és que aquesta anàlisi l'havies d'haver fet abans. Però no abans de que passés això, sinó ja molt abans de la teva vida, quan has de decidir quines situacions realment vols que no vols alterar-te. I que hauràs de fer una mica de...
Sí, però passes parlant d'instint. Ja pots intentar no alterar-te, que si l'instint t'altera...
Bé, però ho entrenes. Perquè, si no, voldria dir que tots anem pel món com l'Oeste. És a dir, que aniríem per aquí tots des de l'instint. Ah, mira, a mi m'ha vingut de ganes i em grato, ja està, perquè m'ha vingut amb ganes. No, tots aprenem a gestionar aquests instints. Un d'ells és aquest. Per tant, una de les coses que l'educació emocional ens ha de portar és que valorem fins a quin punt alterar-nos en el cotxe ens és beneficiós o no.
Fins ara hem parlat d'un toc de botzina, d'una alteració, Però és que hi ha moments que en una discussió de trànsit, on han arribat a passar coses molt grosses, on han arribat a morir gent per una discussió de trànsit, s'obren les portes dels dos cotxes i la tensió va escalant, escalant, escalant.
Aquí està.
I és una discussió de trànsit, que després, vista en perspectiva, jo no em vull ni imaginar els familiars de les persones implicades, quan, per exemple, hi ha hagut un cas greu, que hi ha hagut o una pallissa o un mort. Hosti, quina mort més absurda. Quina pallissa més absurda. Quina situació més absurda. Sí. Per haver frenat més aviat del que tocava.
I això en diem enajenado. Una alienació absoluta de la consciència puntual.
Per què?
Perquè l'alteració del sistema nerviós la va portar a perdre gairebé, no el coneixement, però sí a perdre la capacitat de gestionar-se a si mateixa. I aleshores és pur instint. I com que surt l'instint de protecció, tot el que hem dit, evidentment anem per aquí. Ara, jo em pensava que em diries una altra cosa respecte a les relacions. Que és, i aquelles persones que portes de conductora, que no parten, no paren de tocar-te la vora viu, vigila, no vagis per aquí, ves per allà.
Era el següent tema.
Perquè aquestes acaben fent que explotis.
I no són fora del cotxe, són a dins,
són dins del cotxe.
A la dreta.
Exacte.
A la dreta.
O que van dient tota l'estona, vigila això, vigila allò, vigila, vigila, vigila. Hauries vigila,
vigila, vigila,
vigila, vigila, vigila, vigila, i tu dius, escolta, que porto jo, home, els pedals els porto jo.
Sí, sí, sí.
Oh, però que vigila, que sembla que no frenes a temps, que estàs corrent
massa. Poca benzina, tens poca benzina.
Llavors aquest corcó...
No vas per aquí.
Exacte.
Jo vaig sempre per aquí, perquè no hi vas tu.
Exacte.
Perquè ja es va molt més ràpid.
Aleshores, també hi ha persones que han de prendre consciència de dir, quan s'està conduint...
El copilot.
El copilot ha de prendre consciència de com està l'altre. Perquè si començo a abordar-lo, si resulta que està tranquil i a causa dels meus paraules l'acabo gestionant...
Irritant,
acabarà tenint problemes de conducció. Llavors pitarà, s'ha posat nerviosa i tindrà un des d'aquests que tenim.
Hi ha gent que no vol copilot,
Ho entenc.
Hi ha gent que...
Ho entenc.
Depèn d'en qui vas, el seient del darrere, El seient del darrere.
Exacte.
Com si fossis un taxista,
Recorda...
Barcelona, Andorra, moda taxi, i a darrere, i que vagin dient.
Recorda que hi ha aquella queixa que és no em deixen fer el que vull. Aleshores, si jo sóc d'aquests i tinc al costat una persona que no para de dir-me el que haig de fer, la tindrem grossa. Per què? Perquè justament ho diu. Perquè potser porto una programació que a casa, o vés a saber qui, va estar molt a sobre meu dient-me sempre el que havia de fer. I va arribar un moment que odiava jo això. I clar, ara no suporto que em diguin el que haig de fer. Aleshores, això sol passar quan hi ha conduccions d'aquest tipus. Per tant, si tu tens aquest programa, que no te'n dones potser compte, però ara que ho estem dient, potser ho pots observar, de dir, home, sí que sou les persones que sempre es queixen que no em deixen fer el que vull, compte, perquè potser aquí estàs molt autocentrat en tu i estàs perdent de vista que tot és un entorn, que hi ha moltes coses que estan passant alhora, i que el centre del món no ets tu. I per tant, d'acord, ja la teva vida pot tenir un moment de risc, t'has emportat un ensurt, potser t'estan dient coses que ara t'estan molestant, però no perdis de consciència de la totalitat. I que d'alguna manera el fet de que tu ara et sentis alterat pot tenir conseqüències fins i tot greus per la conducció.
Aquesta temporada del Tranquil·lament ens acompanyen, de vegades presencialment, de vegades amb una veu que apareix i desapareix, els companys i amics del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I avui ens ha enviat un missatge al Sebastià Sánchez Marín, que precisament és president de la secció de Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i ens ha fet una reflexió interessant de com ell pot arribar a escollir una parella en funció de com sigui el volant. Pensem-hi.
És ben curiós, perquè jo sempre he pensat que després de l'experiència de la vida, doncs, si ara hagués de buscar parella, jo miraria de veure com condueix, no? Quina és la seva actitud quan està conduint. Si continua sent aquesta persona agradable, simpàtica, o es comporta com un veritable monstre, no? Bé, doncs el fet de ser conscient per mi és importantíssim, perquè si volem fer un canvi, doncs el primer de tot és de ser conscient, a l'adonar-te de que això, en aquest cas, doncs no només no és beneficiós per tu, sinó que no és beneficiós per ningú, perquè després d'una cabrejada important, tu arribes a casa i potser doncs el fet d'estar malhumorat o aquesta agressivitat que t'ha provocat a l'estona que has estat conduint, doncs l'acaba pagant gent del teu entorn i gent que a la millor estimes molt, no? Adonar-te d'això, de que aquesta agressivitat no comporta res bo per tu i per ningú, i no ho vols canviar, doncs és la teva decisió.
Fins aquí Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.